13 minuts. Vinga, arrenquem amb la tertúlia jove. Avui amb Bruna Camps. Què tal, Bruna? Bon dia.
Bon dia.
Núria Sales. Què tal, Núria?
Bé, bon dia. Bon dia.
La Paula Navarrete. Bruna, ja m'he fet un li. Paula, bon dia.
Bon dia.
I el Martí Monasterio. I la Vinyet, que entra derrapant. Passa, passa. Passa, Vinyet. Seu, agafa cadira i micròfon. I ens arriba la Vinyet Granda. Posa't més cap al costat de la Núria, que si no... Ah, exacte, perfecte. Què tal, Vinyet?
Hola, bon dia.
T'hem fet arribar corrent una mica, no? No passa res, no passa res. Cap problema, cap problema. I avui obrim meló perquè era un tema que anàvem com a jornada. Han sortit ja alguna pindoleta, en alguna de les tertúlies prèvies, però clar, és que mirem sempre de lligar un cert punt d'actualitat i aquest any justament els temes turístics han estat actualitat. Sobretot pel cas de la manifestació a Palma de Mallorca, aquesta manifestació massiva en contra de la massificació turística. I d'entrada us pregunto, creieu que això ens avança o d'alguna manera és com ens està posant al davant cap a on anem?
100%.
Sí?
Sí.
Ho veieu així? És a dir, aquest problema de massificació que veu no només Mallorca, també Eivissa, també totes les Balears, no? En general, altres municipis, però sobretot les illes Balears el pateixen moltíssim. Sentiu d'alguna manera que anem encaminats a això? Inevitablement? Inexorablement?
Home, és això... La gent fa 50 anys en aquests llocs també hi vivia i no hi havia ni la meitat del turisme que hi ha avui en dia. No ho sé, no tinc dades, no puc parlar exactament.
No, no parlem amb dades aquí, som, opinem, però, opinem.
Però la gent fa 50 o 100 anys també vivia en aquests llocs i no vivien del turisme, i vivien del sector primari o del que hi hagués en aquests llocs. I la gent hi vivia i menjava i arribava a final de mes igual que ara. I llavors hem d'entendre que el turisme en alguns llocs realment està causant problemes per la gent que és d'aquells llocs.
El problema és el turisme o el turisme descontrolat?
Jo crec que descontrolat, o sigui, si algú ens explica el que ha passat a les Balears és s'ha de controlar perquè aquí no arribi a aquests mateixos nivells i allà, amb sort, pugui decréixer una miqueta. Al final, el turisme cada vegada va a més perquè la gent cada vegada té més ganes de sortir, de viure al món i, de més, inclús allò, o sigui...
Tots aquí, llavors, no? Probablement. Us agrada viatjar, no?
Jo això ho entenc. El que no entenc és que es tregui l'habitatge de la gent per fer alquilers turístics, Airbnb i coses d'aquestes. Podem construir un edifici una miqueta més gros, fer un hotel i restringir i dir, mira, doncs aquest any poden venir fins a 1.000 habitants. No facis 6 viatges a l'any, fes un, ja està.
Clar, és la derivada, no? El tema de l'habitatge, diguem, és la conseqüència directa d'aquest turisme. Quan veieu aquestes manifestacions, com la de Mallorca, on tanta gent, perquè va ser una manifestació multitudinària, no? On tanta gent del territori surt a queixar-se, fins a quin punt sentiu que no s'està escoltant la petició dels habitants? És a dir, ja fa molts anys que les Balears estan dient això és un problema, entenc que arribats a aquest punt i han dit i hem de sortir al carrer. Fins a quin punt sentiu que semblen com dos carrers que van paral·lels? Un és el de la ciutadania amb les seves peticions i l'altre és el de certes necessitats, no sé si econòmiques o polítiques. No? És a dir, d'una banda va la ciutadania demanant reivindicar i de l'altra banda segueixen fent hotels, segueixen ampliant pisos turístics. Fins a quin punt sentiu que no s'escolta la ciutadania en aquest sentit?
Jo crec que... Bueno, perquè no els interessa. O sigui, bàsicament... volem fer un aeroport de Barcelona més gran. Barcelona no necessita més avions. O sigui, al final una cosa és el negoci i l'altra és el turisme. I no sé, o sigui, jo crec que...
I us sentiu afectats per això? Per exemple, aquí Sitges, us sentiu afectats pel turisme? Us
molt,
afecta?
Sí, moltíssim.
En què us afecta?
Bueno, doncs en què? Vols anar a fer el vermut i estan totes les terrasses plenes, no tens espai per tu, vas a la platja, també està ple, i no només en el sentit de viure al poble, sinó en l'habitatge sobretot. O sigui, és el punt d'inflexió de dir, bueno, és que tot el centre de Sitges són Airbnb, tot. Llavors, tenim
Paula.
Un problema.
De fet, o sigui, bueno, jo personalment durant l'estiu pràcticament ni baixo al poble perquè és això, sents que està atapeït de gent, domingueros que dic jo que van caminant superlent pels carrers, que personalment m'estressa moltíssim, i és el que deia, que no trobes un lloc on realment sentir-te tranquil. L'altre dia ho parlava amb el meu pare, que estàvem a Ribes sopant, i dèiem, és que un lloc així, senzill, de plats normals, a un preu raonable, és el que faltaria a Sitges, i dius, i em deia mon pare, ja, i on el poses? Perquè és que si el fiques al centre del poble, estarà ple de turistes, o sigui, l'hauríem de posar a un lloc on el desconeguessin la gent de fora i on pogués estar tranquils, perquè realment és que és això, és que el poble està ple de gent i és que no pots fer la teva vida normal ni els plans que feies durant la resta de l'any o durant la setmana, però és que ja ni això, perquè està sempre ple.
És que a més, és el que comentaves tu, ara m'ha fet pensar-hi molt els típics vídeos d'Instagram que et surten de un bar barato en Sitges que no conoce la gente, no sé què, i llavors el bar que posessis que estigués allunyat, que la gent no conegués, l'acabarien coneixent perquè vindria un instagramer i el penjaria i diria que a Sitges hi ha un bar que menges de puta mare, no sé què tal. Llavors, clar, realment, o sigui, és que el que tu pots crear per intentar evitar, no?, que dius, va, doncs anem a fer una cosa, anem a posar un bar una mica més allunyat del centre i només vagi tal, no sé què, s'acaba, o sigui, acaba entrant sempre dins de la mateixa roda. Llavors el problema és que no deixem d'augmentar-ho i de crear encara més tot el que...
I sentiu que hi ha sempre necessitat de més turisme, sí. És a dir, que al final s'hauria de posar algun tipus de fre.
Sí, però és que a part, bueno, jo personalment com a turista que vaig de viatge a algun lloc, evito al màxim la massificació. Vull dir, per exemple, vaig anar a les Canàries fa 2 anys i deia, és que està fet tot per turistes, no em va agradar gens, perquè és això, no veus la gent...
Autòctona.
Però si ja es va pel camí, o sigui, tots els establiments que han muntat al poble... És PortAventura, eh? O sigui, van serios, i que si sabor a Espanya, que si biquinis, que si...
Les maduixes amb xocolata.
Les maduixes amb xocolata al carrer Major, horrible.
Han obert una altra, eh? O sigui...
Que aquest negoci, algun dia que ens expliquin la viabilitat d'aquest negoci, que es venen maduixes amb xocolata, que clar, se't desfà la xocolata... Bé, no ho sé, no l'acabo d'entendre.
Que no és època de maduixes.
Que no és època de maduixes, efectivament, per tant no són de temporada, vindran totes i... No sé, negocis aquests que no acabem d'entendre. Però vosaltres el que anava, ara la Paula treia el tema, no? De vosaltres quan aneu a fer, quan aneu de turistes, entenc que us agrada viatjar, que tots heu viatjat en major o menor mesura, no? I heu sigut turistes també fora de Sitges, no? Quan sou turistes fora de Sitges, intenteu d'alguna manera respectar aquells territoris on aneu, és a dir, no molestar d'aquesta manera, no sé si sentiu d'alguna manera que us pugeu justament a la pell d'allò que no us agrada aquí. Sí, hi ha un punt de contradicció amb això, no?
Jo ho faig bastant, o sigui, vull dir, quan viatjo ho faig bastant, intento anar a hotels, intento ser el més amable possible o anar a
hotels
llocs,
per evitar pisos turístics,
sí,
eh?
Sí, perquè jo crec que el que em fa més ràbia són els pisos turístics, perquè al final, òbviament, el que té el restaurant pues, vol fer diners, el que, o sigui, i viatjar és enriquidor, ojo, o sigui, vull dir, no cal... Ara que ens fiquem super haters en contra de viatjar, o sigui, està bé viatjar, el problema és la desmesura, la gent que ve aquí a aprofitar-se, o sigui, jo crec que...
De fet, ni tan sols té per què ser res negatiu al turisme, de fet, durant molts anys no ho va ser, als anys 60 va arribar el turisme aquí, també va salvar d'una situació precària econòmica en molts municipis, no? És a dir, el turisme també entenc que porta beneficis, no sé si justament el problema és aquesta desmesura, no? Aquesta cosa que sembla que ara no hi ha fre, no? I el turisme, clar, té altres afectacions o altres derivades, que principalment entenc que l'habitatge és la que sentiu que us afecta més directament?
Jo crec que també és depenent de la gent que ve, perquè jo m'he trobat turistes molt desagraïts, en general amb tot, o sigui, que et pregunten alguna cosa i tu vas amable i dius, vale, sí, sé on està aquest carrer, no sé què, i perquè, jo què sé, alguna vegada sense voler li vaig dir una paraula en castellà o una cosa així, em va fotre una bronca com si jo hagués de parlar anglès perfecte perquè ja em pugui entendre, i dic, home, no sé...
Clar, del turisme de qualitat es parla molt també, no? Aquesta frase del turisme de qualitat. Què és el turisme de qualitat?
Jo, per mi, una persona amable i respectuosa és turisme de qualitat. O sigui, no ha de tenir ni molts diners, ni molta gent, no ha de venir d'un país en específic, simplement ha de ser amable i respectuosa amb la gent que ve. O sigui, punt.
Com ho veieu? Què és el turisme de qualitat? Què definiríeu com a turisme de qualitat?
De qualitat per qui? Per la persona que
per tu,
és turista?
Per tu. Què veus, què consideres que pot ser turisme de qualitat?
Clar, és que al final és una mica el que deia la Vinyet. jo no penso en un prototip de persona que vingui i gasti uns diners en aquest restaurant o en aquest bar. Al final, molts cops, moltes persones són benvingudes i hi ha molta gent que agraeix que vinguin perquè o venen i et consumeixen al bar o a l'hotel. Vull dir, hi ha molta gent que viu del turisme, però el problema és arribar a trobar aquest punt mig, que és molt complicat, perquè al final mai estarem d'acord i cada persona dirà tant número o l'altre número o tal. Però és arribar a trobar aquest punt mig on les persones de Sitges puguin gaudir del seu poble sense que això sigui
despropòsit,
les Rambles de Barcelona, però alhora també pugui venir certa gent que diferents cops l'any vinguin, ostres, mira, Sitges, tal. Hi ha moltes festes que també estan massificades per, potser no el turisme d'una setmana a Sitges, però tu vens per Corpus i ho considerem turisme també?
Clar, sí, clar, clar.
Encara
és
que
turisme.
Només vinguin a passar el dia.
Sí,
però,
sí, clar que és turisme, el del visitant.
Gent, jo per Corpus estava a un bar prenent alguna cosa i era, va, anem a veure les catifes. No, no, que està rebentada gent.
Has d'anar al migdia, és l'única hora.
La gent d'aquí... La gent d'aquí no ha de poder gaudir de la seva festa perquè és que està ple de gent. Clar, llavors, què hem d'entendre per turisme de qualitat? Que la gent d'aquí no pugui gaudir del que té.
És que pensant-ho així, jo prefereixo un turista que ve aquí a passar la temporada als que venen a passar el dia. Perquè et trobes masses de gent que venen de Can Robert que acaparen tots els carrers i realment penses i dius, pues prefereixo els que venen aquí a passar tot l'agost que,
es... que això ja no passa, Paula no. Que
ja, passa
poquet
ja.
En la vostra generació això ja n'heu viscut. La meva època encara hi havia gent que s'anava i passava el mes sencer fora o potser tres setmanes. Avui en dia poquíssimes famílies es poden permetre, fora que tinguin una casa, no?, a un poble o en aquest cas aquí Sitges, allò de marxar el mes sencer fora, és a dir, cada vegada més el visitant és un visitant o d'un dia o de curta estada, tres dies i se'n va, ni tan sols el visitant d'una setmana, és un visitant habitual a Sitges, és a dir, cada vegada hi ha més com rotació, no?
Entre sí, però si pogués triar, seria
triaries
això, com passa molt a la Cerdanya, de gent que té segona residència allà, que va passar, doncs, o els caps de setmana, però sempre són els mateixos, que al final, com es coneixen al poble, doncs s'adapten al que hi ha i doncs... per mi és més respectuós.
Clar. Els hauríem de preguntar als ceretans, no tinc clar
això
els ceretans.
Jo no ho veig, o sigui, ni de conya.
Però,
o sigui,
per exemple, Núria,
pijos,
sents...
segona residència, Sitges, molta ràbia, molta, o sigui, N.O., ni de conya, no.
Però, Núria, per exemple, tu sents que tens turismofòbia?
Jo sí, és que saps què passa? Que em fa ràbia la frase de vivim del turisme, sí. Vale? Però tots som pobres, perquè aquí ningú pot permetre una casa al carrer Major, sí. M'entens? Llavors, vivint del turisme, aquí està fent ric aquest turisme, perquè al sitgetà no, o almenys no a tots.
Bueno, els llavors, quatre que dirigeixen els hotels.
Bueno,
però ja, són sitgetans aquests, perquè jo crec que la gent que viu del turisme no és sitgetana.
No,
però...
o sigui, vull dir, es lucren uns quants. No? O sigui, és que el tema de protegir el turisme, no, és que hem de ser amables, no, que siguin ells amables amb nosaltres, que estan venint al nostre poble. O sigui, vull dir, jo sí que tinc turismofòbia. I expatfòbia.
Bruna, que no has obert la boca. Tu també vas pel carrer, també sí. Vas a la platja i també tens un entorn. T'agrada aquesta època d'estiu en què Sitges està... És a dir, no sé si per exemple dius m'encanta l'estiu però no és l'època que més m'agrada Sitges.
És que,
o sí?
A veure, de fet és que agobia una mica. Si és el que hem dit, per exemple, quan vas a la platja està tot ple. No hi ha ni siquiera les cales. Estan totes a rebentar i la majoria de gent no és d'aquí. O si trobes, igual et trobes a quatre persones que les coneixes de vista del poble, però ja està. Sempre és turistes. I també al centre del poble igual. I a les festes, sobretot el que hem dit, de quan hi ha un event, una cosa, sí. Corpus, Festa Major, Santa Tecla, sempre és com tothom, en plan, molta gent va. I això, almenys, és que clar, es pot veure de dues formes. Una, si estàs dins del ball, sí. Per exemple, si estàs participant a la festa, i una altra des de fora. I des de dins és una mica, és molt caòtic.
Sí, des de fora també, t'ho dic jo que hi estic. Aniríeu a una manifestació per regular, demanant regular el turisme a Sitges? Sortiríeu al carrer?
Jo sortiria al carrer, però quan veiés tanta gent potser tornava a tancar-me dins de casa.
Bueno, perquè igual tens una mica d'agorafòbia, sí, no. però t'hi sumaries a la protesta, eh?
Això sí, això
us
sí.
Us hi sumaríeu a la protesta?
Jo sí.
Sí. Clarament.
Que torni els Sitges a l'estiu del Covid, si us plau.
No, que no hi havia Festa Major.
Escolteu,
però va ser meravellós aquell estiu.
Les platges que anaven comptant a la gent quan entrava.
Ah, és veritat.
Sí, 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 és a dir, teniu bon record d'aquell estiu?
Ai, sí, sí, el poble estava de gent d'aquí i ja està. O sigui, no hi havia turisme, estàvem hipertranquils, no sé, a mi em va encantar.
Estava el Guitar tancat, eh?
El Guitar també viu del turisme, Núria?
No,
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 no.
Gens,
zero?
Gens. No, el Guitar viu de nosaltres. De veritat, de veritat.
Però hi haurà altres locals que hi anireu que viuen del turisme, no? O
potser,
no?
Potser.
És a dir, sense turisme podria viure Sitges, creieu? Sí.
Bueno, tancarien
no
els
tot.
Locals de maduixes amb xocolata i el no sé què i els bars del poble
però
seguiran oberts.
Som el 70% del producte interior brut depèn del turisme, Sitges,
clar, però també s'hauria, o sigui, realment s'hauria de fer molta anàlisi de vale, 70% de turisme, quin turisme?
Ja, però qui se l'emporta? És que és això, és aquestes que, empreses rares.
O sigui, els números, vull dir, podem dir el 70% és del turisme. Vale, per què? O sigui, s'hauria d'analitzar el per què. Per què viuen d'això? Perquè ve el turista que consumeix. Vale, però llavors, si tu limites el turisme, per on pots recuperar, si has perdut el 30 d'aquests 70, per on ho pots recuperar? I segurament es podria viure amb el 30% del PIB de turisme i aquest 40% que recuperés d'alguna altra manera, perquè llavors, per exemple, doncs molts sitgetans que viuen al poble sec que diuen, buah, doncs no baixo a fer una cervesa perquè el centre està a rebentar, doncs potser diuen, si hi ha molt menys turisme, diuen, va, doncs baixo a fer una cervesa. I aquesta cervesa que no han begut molts sitgetans perquè s'han quedat a casa, llavors baixen al poble a fer-la. Clar, si es fa una anàlisi de per quin
el
punt...
El que perds i el que guanyes, no? I clar, el que deixes de guanyar.
Clar,
no?
Si hi ha molta gent de Sitges que diu, va, doncs sí que baixo al poble a fer una cervesa. Clar, doncs no se la veurà el turista, però se la veurà la gent de Sitges. Llavors, bueno, doncs el que perds serà el que guanyis i es podria arribar a trobar aquest punt mig.
I també per les empreses que formen part d'aquest PIB, perquè, per exemple, a casa hi ha una empresa de serveis que durant els mesos d'estiu la feina és pràcticament la mateixa. O sigui, jo crec que és el 70% ve del turisme perquè gran part de les empreses que hi ha registrades a Sitges són empreses turístiques, però si aquestes no estiguessin, la gent de Sitges doncs, es lucraria igual, jo crec, amb les empreses que tenen.
La derivada més important o més greu que té això del turisme és l'habitatge, no? Estem d'acord. Aquesta setmana també hem sabut d'aquest ajornament de l'habitatge de govern, d'aquesta proposta de llei al Parlament, que veurem si tira endavant o no després de l'estiu, que el que vol fer és frenar l'especulació immobiliària i obligar que la gent, aquella gent que compri un pis, sigui o bé per anar-hi a viure-hi, o bé perquè hi vagi a viure un fill o un familiar directe, o bé per llogar-ho a residents, no pas per lloguer, prohibir d'alguna manera el lloguer. Com veuríeu això? És a dir, us agraden aquestes mesures? I no sé si creieu que hi ha solució a això de l'habitatge, o si va tan directament vinculat al tema del turisme que si no frenem el tema turístic, el tema de l'habitatge no el recuperem.
Jo crec que és una bona mesura, com a mínim per començar a veure com funciona, perquè també és veritat que ara Sitges la qualifiquen com una zona tensionada,
sí,
i tal i qual, i hi ha gent que s'està passant per un lloc, aquesta zona tensionada, i amb negre et fan pagar 1.500, 1.800 euros per un pis petit.
Però això és denunciable, eh?
És denunciable, sí, però és que
però
si
et quedes
no,
al carrer, no?
Exacte, i això a mi em sembla, o sigui, de les pitjors maneres.
És a dir, entenc que perquè sabeu, per coneixença de qui sigui, sabeu que fora de... O sigui, el que apliquen és el lloguer legal, no?, que marca la zona tensionada, i després obliguen
amb negre
a pagar
la diferència que ells consideren que és el seu lloguer.
I si
ho
no,
hem trobat tres vegades.
I si no, entenc que te'n vas al d'allò i ja vindrà un altre, no?
No, o sigui, tu veus un anunci d'un pis, dius, ai, mira, 800, doncs vaig, saps?
Sí.
Que a més també és això, que hi ha 50.000 persones darrere, que has d'anar superràpid,
sí,
i ens et truquen i et diuen, sí, són 800 i 300 amb negre. I tu... Vale, perquè,
sí,
clar,
si tu dius, això
diuen,
no pots fer-ho.
No, et diuen obertament, és que com que m'han ficat el topall, doncs clar, t'haig de cobrar 300 amb negre i t'ho emprenya.
Que fort, però això es pot denunciar.
Però
això és denunciable.
Però sí que després del contracte et posen clàusules del plan,
sí,
jo et puc fer fora quan vulgui, o sigui que quan em deixis de pagar el negre, doncs adeu.
Uau.
I ja està, i et quedes al carrer.
Sí, ells estan obligats com durant 5 anys a si tu no
incompleixes,
a tenir-te.
Sí, sí.
Però sí que és veritat que hi ha X lletres petites que sí que et poden fer com fora abans, però sí, no, jo del topall m'ho he trobat bastantes vegades, el del negre, sí.
I no els has dit mai, això és il·legal, es pot denunciar?
Pues que denuncies? Que els vas a
perquè
t'ho
han dit tot per telèfon.
Clar, sí. Denuncies i dius, m'ha dit això, ja, però com ho demostres?
Clar, és que tampoc hi ha cap document,
clar,
no hi ha res, vull dir, si jo et dono 300 euros ara així en un sobre, no queda cap reescrit.
Acceptaríeu un lloguer amb aquestes condicions?
No.
El problema és que primer, feta la llei, feta la trampa, clar. I jo sempre puc anar per aquí i quan aquesta via se m'acabi m'aniré per una altra que també podré fer trampes, i l'altra és que al final, vulguem o no, i estiguem d'acord o no, si el pis és meu, jo faig el que vull amb el meu pis. I si vull llogar dues habitacions a dues persones diferents, que és gent que ve de temporada...
Però això dir, és sí i és no, és a dir, això és denunciable i la llei després aquí pot aplicar mesures. Però altra cosa que... és que després un no vulgui entrar en la dinàmica de les
denúncies
o no.
A part, com a propietari d'un pis, o sigui, si jo fos propietària d'un pis que vull llogar, no m'agradaria que el meu llogater n'és ofegat. Al final el que vols és que el teu llogater cuidi del teu pis per quan marxi, si vol marxar, el teu pis estigui en les millors condicions. Si tu li estàs ficant un preu d'un pis que no pot assumir, el teu pis es quedarà, o sigui, no el tractarà bé, diguéssim, perquè hi viurà i ja està, no invertirà cap diner en mira, el vaig a ficar maco perquè no podrà econòmicament, o sigui, és contraproduent totalment.
Però aquesta idea que és bastant lògica i que probablement molts compartim, després en la pràctica resulta que tira més allò de más vale pájaro en mano que ciento volando, no? És a dir, és igual, prefereixo cobrar 400 euros més encara que em destrossin el pis perquè, no sé, tinc aquesta, no sé, dic jo, que...
És que no, ja no és tan això, el problema és que ells, o sigui, els propietaris fan això perquè saben que si no el llogaràs tu, el llogarà un altre que no anirà ofegat. Yeah. Perquè tu, com a persona responsable, saps perfectament què pots assumir i què no segons les teves finances. El problema és que sempre vindrà algú que cobrarà més que tu, que li duraran igual aquests 300 euros que per tu són vitals i llogarà el pis. I el problema és que la gent d'aquí, que som els que tenim els sous d'aquí, ens quedem fora dels lloguers d'aquí. Saps? Sí, pues llavors el problema, pues clar, vull dir, ja podem ficar tu pel lloc que els doni la gana, que la gent
però
fa la trampa.
Però Núria, si el futur el veus negre, negre a nivell d'habitatge, és a dir, no hi veus, si creus que cap mesura que puguin aplicar revertirà la situació?
Jo crec que l'única mesura que es pot aplicar és ficar-los uns impostos brutals a aquestes nòmades digitals que tenen sous d'altres països i que venen aquí amb una càpita que no és la que tenim nosaltres. O sigui, al final, el que no pot ser és que jo m'estigui gastant el 40% del meu sou per pagar un lloguer que a sobre no és ni al meu poble, perquè del meu poble no me'l puc ni permetre. O sigui, i el problema és que aquesta gent vingui aquí còmodament amb uns sous de 4.000, 5.000, 3.000 euros al mes, viuen còmodament amb uns cotxes enormes de l'hòstia, dinant cada dia on els dona la gana, arribes cada dia, esmorzen el crustó, m'entens? No és barat. I tu hagis de fer mil històries per poder arribar a final de mes. O sigui, jo crec que el problema és aquest, que els haurien de ficar uns impostos brutals.
És que és abusiu. L'altre dia parlava amb un veí de Sitges que el seu veí paga 1.000 euros al mes de lloguer i només passa a Sitges 3 setmanes a l'any. I paga 1.000 euros de lloguer cada durant mes? Tot el mes. O sigui, cada mes durant tot l'any. Sí. O sigui, és completament abusiu. O sigui, aquest pis el podria estar llisquent qualsevol persona a Sitges.
Vosaltres considereu que si fóssiu propietàries de pis o propietari, Martí, i estiguéssiu en aquesta tessitura de jo tinc un pis, el poso a lloguer, creieu que seríeu, en aquest sentit, coherents amb el discurs que esteu tenint ara i diríeu, no, jo el llogo a un preu baix, algú que hi visqui tot l'any, a una família, és igual, una parella jove, una persona sola, tant fa qui pugui, però que hi visqui tot l'any, i més igual si perdo 1.000 euros al mes.
És molt complex.
Bueno, si perdo, perdó, no és perdre, és deixar de guanyar, efectivament, que aquí hi ha l'error de concepte.
És molt complicat el tema de, que tornaré a dir que jo no hi estic d'acord, però clar, jo amb la situació que tinc actualment, avui en dia, vivint a casa els papes i tal, si a mi em diuen que ara cada mes m'entraran 700 euros al mes a la caixa, nets, per gastar-los jo durant tot el mes, perquè tinc un pis que el llogo, diré, i 600, sí, vull dir, jo els hi poso el millor preu a aquesta gent perquè ells puguin viure i jo m'estic guanyant uns diners. Vull dir, tothom estaríem d'acord que amb la situació que tenim actualment i tal, 600 euros de més al mes és fantàstic. El problema és quan ja hi ha gent que, clar, si fos d'aquí 20 anys i jo visqués d'aquest pis per poder menjar jo perquè no trobo feina, doncs et diria, ostres, doncs, millor més diners, no? Llavors, jo no estic gens d'acord ni amb els preus abusius ni amb res, però el problema és que sempre estem parlant en suposicions i en si estem en aquesta situació o en l'altra, ara, jo trobo que si clar, en topalles per alguna cosa i la gent ha de poder viure al seu poble.
Però especular amb l'habitatge de ser un ofici,
no.
Això?
Bueno, és que és obvio, és el que anava a dir, que l'habitatge no és un negoci, i el problema és que hi ha molta gent que a causa d'haver rebut herències o haver tingut en algun moment l'oportunitat de comprar un habitatge, ha fet de l'habitatge un negoci, i l'habitatge no és un negoci, o sigui, hauria de ser una més a més. Òbviament, és molt difícil dir, no, si jo tingués un pis el llogaria a 100 euros al mes. Mentida, perquè has de mirar i has de valorar què necessites tu per viure i fins a on tu, perquè també els propietaris paguen a l'IBI, paguen moltes coses que nosaltres no paguem, llavors sí que és veritat que s'hauria de mirar una mica què
és el
benefici.
Però igual el pots jugar a 700, no? O el pots jugar a 2.000 euros, és a dir, la diferència és abismal, no?
Exacte.
És que els topalls no et permeten ficar lloguers tan alts, o sigui, jo...
Però és que el topall inclús és car, o sigui...
Sí, no, aquí Sitges sí.
Un topall no serveix
però
de res.
Jo crec que no pots privar una persona que ha guanyat els seus diners treballant d'invertir uns diners en habitatge i de llogar un pis. Que d'aquí a que hi hagi una especulació amb la vivenda i que la gent fiqui preus abusius i que vulgui llogar pisos a gent de fora, i això, doncs, sí que no hi estic d'acord, perquè, o sigui, bueno, a casa meva m'hi he trobat, saps? S'ha invertit en una vivenda i el primer que es fa és córrer la veu per la gent de Sitges si algú necessita un lloguer. Llavors es lloga primer a la gent que creiem que ho necessita més, però crec que no pots privar a les persones que treballen d'invertir els seus diners
en
vivenda.
Però una cosa és... Tinc uns diners, els vull invertir i, òbviament, ara, diguem, el que treu més rendiment és els immobles, no? Comprem un pis i el posem a lloguer. Una cosa és això, mentre tu tens el teu ofici i treballes, però has tingut la fortuna, l'oportunitat de fer-ho. Altra cosa és, no treballo, escolta'm, això dona diners, jo tinc dos pisos
i
jo visc del que em paguen, no sé què, i jo no tinc feina, no tinc ofici, no m'hi dedico res. No sé si vosaltres com veieu això, perquè hi ha gent, que hi ha gent...
I vaig apretant el llogater, apretant per tenir cada vegada més diners jo, perquè cada vegada vull més, però tampoc vull treballar. Vull dir, és que la vivenda no és un negoci, inverteix en bitcoins, però no en vivenda. Però al final l'únic que estàs fent és que la gent dels seus pobles hagi de marxar i ja no saps ni a on.
Núria, hi ha gent de Sitges que fa això.
Molta, ja.
I la Núria ja sap qui són i sap on viuen. I ja els ha anat a pintar la casa i aquestes coses segur.
Però ho faria.
Jo he tingut discussions amb amics meus i amb gent propera sobre aquest tema, però jo, a mi no em fa res dir-ho obertament, vull dir, al final, jo sóc una persona afectada d'això, que tens 53 pisos i els llogues a un preu on tu pots tenir un extra i aquella persona pot viure, doncs molt bé, però jo m'he trobat que a mi no m'han llogat pisos, no, perquè tens parella, no, perquè no estàs soltera, no, perquè no sé què, és com... Que, és que et demanen hasta l'anàlisi de sang, que dius, tio, sí, no sé, és per viure, que és, està la Constitució.
Bruna, tu et queda lluny això encara, no? Però no sé si davant d'aquest panorama tens la sensació de que encara més lluny del que fins i tot t'imaginaves.
Bueno, jo és que estic una mica perduda. No en tinc moltes coses.
Però tu, per exemple, tu t'imagines, et visualitzes vivint a Sitges de gran?
No, què va.
No? Si has perdut aquesta imatge del teu imaginari?
Sí, jo no crec que m'ho pugui permetre. A menys que tingui la sort de poder...
I no et fa ràbia?
Clar, perquè jo, és que encara que ara mateix tampoc visc aquí, és que jo em sento d'aquí, saps? Jo em sento sitgetana. Llavors, hombre,
és que un és d'on se sent, no d'on viu un període de la vida o no sé què.
I més si ets sitgetà.
Efectivament. Per tant, queda clar que ets sitgetana. Visquis a Ribes on te sigui, te'n fa. Digue-li a la Núria que no és sitgetana.
Tot el dia em viu a Ribetana i m'enfado molt.
A mi també m'ho fa.
Però em fa gràcia aquest jovent, clar, no sé si és el cas de tots, que ja visualitzeu que no viureu a Sitges. Teniu assumit que no viureu a Sitges?
No. Jo penso lluitar fins al final.
No hi renuncies,
Hombre, clar que no. És el somni de la meva vida des que vaig néixer a aquest poble. Jo viure aquí.
La Paula sí, eh?
O sigui, m'encantaria viure a Sitges, però ho veig hiperdifícil, llavors... A mi sempre m'han dit
realista,
que d'il·lusiones vive el tonto del cojo, llavors... Bueno.
Martí?
És que al final és una mica... Jo entenc el pensament de sí fins al final i si amb 55 anys em podré comprar un pis a Sitges, amb 55 anys me'l compraré, però també entenc que actualment i amb la situació que hi ha amb tot, amb l'habitatge, amb tot, és molt complicat visualitzar-se vivint a Sitges, la veritat.
Vinyet.
No, clar, jo és que tinc una sort que és al final tinc la casa de tota la vida de la família.
Llavors, aquí a casa ara mateix està buida.
I saps que anirà per tu.
Clar, o sigui, la idea, jo tinc la idea de viure allà, i llavors ma mare també, per tant, és com una manera, una via d'escap cap a aquest problema.
Sí, bueno.
Que m'encantaria poder comprar-me la meva pròpia casa a Sitges, però ja que està aquí a casa i que, no sé, portar la meva família quatre generacions...
Però, per exemple, sabent això, pues ja... Vinyet, que mira, les circumstàncies han donat així i fantàstic, et sents privilegiada?
No, no, totalment. O sigui, jo crec que tenir aquella casa per mi és un privilegi, perquè a sobre estar enmig del poble, en un carrer tranquil, m'encanta aquella casa, o sigui, jo per mi és un privilegi completament, i em dona molta ràbia de que no tothom pugui tenir-ho.
Clar, i no sé si també et visualitzes, tenint en compte el panorama que estan aquí descrivint, que igual doncs d'aquí 30 anys estaràs tu vivint aquí, però tots els teus amics de sempre estaran tots vivint fora.
És que és el que pensava.
És un altre tema.
És el que pensava. Núria, compres un pis a Sitges i de sobte tens a dalt un Airbnb, al costat un expat, a sota...
Bueno,
saps?
Això sí, ja passa.
Al final crec que prefereixo no viure i que viure així, saps?
No, és que jo bueno, sí, al final jo tinc la sort que les meves amigues pues, totes viuen aquí. I han tingut, pues, per un costat o altre, pues, la sort d'això. Però sí que és veritat que molta gent ha de marxar i ja no només a Ribes o a Vilanova, sinó a Cornellà, a Sant Sadurní d'Anoia...
Moja...
No,
és que,
sí.
Us sentiu expulsats, doncs, de Sitges?
Jo sí.
Sentiu que us expulsa el municipi, eh?
Sí.
Home, no és
fa una ràbia, o sigui, jo, a mi em fa molta ràbia quan vinc de Ribes amb la moto i arribo a la corba de Santa Bàrbara, que hi ha com unes vistes espectaculars, que es veu Sitges amb tot el mar, i més ara a l'estiu que està el mar com brillant, i penso, és que és casa meva, i m'oblido, o sigui, per què, saps? O sigui, per què haig de venir d'un altre lloc si és que això és casa meva? I em fa una ràbia. I cada vegada que passo, ho penso i dic, no puc més.
Té ganes de plorar i tot, la Núria.
Sí,
no, és que és un tema molt preocupant. A mi em sorprèn de vegades amb l'acceptació que el viviu, d'aquesta acceptació de no podré viure aquí, no?
És que rosa la resignació.
Clar, sí, hi ha un punt
de trist.
Hi ha un punt de resignació, exacte, que em fa pena, sincerament, i que alhora no sé fins a quin punt hauria de fer... hauria de ser un revulsiu, perquè és que prenen decisions de dir, no sé què més cal veure o què més cal que els hi diem, i no sé si sentiu que hi ha possibles mesures, és a dir, més enllà d'aquesta, per exemple, sabem que estan fent ara aquesta promoció d'habitatges protegits, que entenc que els habitatges protegits d'alguna manera ajuden, no?, a afavorir l'accés a l'habitatge a molts sitgetans, però clar, estem parlant de 482 habitatges, la necessitat és molt més gran, i no només en aquest cas per joves, és perquè clar, això no els hi afecta només als joves, els afecta a gent gran, a gent d'edat mitjana, tot plegat.
És que aquesta promoció segurament al Martí, a mi i a la Vinyet no ens hi arribarà, perquè... O sigui, no complirem com els mínims, o sigui, serà per...
És que els mínims, o sigui, jo ho vaig estar buscant i per cobrar el mínim que pots per arribar a pagar el pis,
ja
encara així, el 50% de Sitges no arriba.
Sí, això és veritat.
I això és molt fort. Mm.
Sí.
Per tant, s'haurien de fer més pisos? Creieu que fer més pisos seria la solució? Tampoc sé si Sitges es pot fer gaire més pisos.
És que on els poses?
Que no facin tants cases unifamiliars d'aquestes de 3 milions d'euros a la plana. És que m'heu tret tots els huertos que teníem allà per fer festetes, per ficar aquesta gent. És veritat. Per ficar. Jo he vist la vida de Sitges de todo esto era campo. Tot això eren vinyes i horts. Sí. I a l'hort del Cabardós i no sé què. M'ho han tret tot per ficar cases unifamiliars de 3 milions d'euros. És molt trist.
I a més que tots els carrers que han planificat són específicament per posar una casa.
Sí.
Perquè és que no hi cap un edifici normalet.
I els edificis que munten, bueno, que si spa, que si sauna, que si piscina, que si vive donde mereces vivir, i nosaltres donde merecemos vivir. És
la calle.
No em sembla correcte.
Aquest lema fa rabieta,
aquest lema,
no?
Fa molta ràbia, a més cada vegada que entro i surto de Sitges també el veig.
Després
de pensar les vistes quan entro per Santa Bàrbara.
Després et dic de qui és.
Haurem de trucar als bombers, perquè si un dia crema alguna casa d'aquesta, em sembla que aquí haurem de buscar.
No la vaig cremar a la final del Mundial, que il·luminaven les cases aquestes amb LED amb la bandera d'Espanya, i ara no les cremaré més.
El problema de l'habitatge, sens dubte, una de les problemàtiques o dels maldecaps més grans dels joves. També hem de dir que això respon a un planejament urbà. Clar, és que totes aquestes... Clar, això ho sabeu, eh? És a dir, el que es construeix ara respon a una decisió de distribució, diguem, del planejament urbà de molts anys enrere.
Del 2006, no?
Efectivament. Per tant, clar, diguem que hem d'estar com repensant sempre en el futur i el que es va pensar en el seu moment, doncs clar, no sé si és que ningú va preveure aquesta massificació turística, aquest augment dels pisos turístics, etcètera, etcètera, i aquesta expulsió dels sitgetans, però clar, el que va definir allà...
Home, sí, ho van preveure.
Sí? Perquè es va preveure, tu creus?
Mencions, jo crec que tota la vida ningú ha pensat que tots els sitgetans ens poguessin permetre una mansió. Llavors, si haguéssim planificat fer cases i fer pisos, això hauria estat pels sitgetans. Com ho han planificat, no és així.
I pisos on poder crear una família, perquè els pisos són d'una habitació, un lavabo, dues habitacions, un lavabo, 100%. Allà no pots crear una família, no pots fer créixer... És que és impossible.
És impossible, sí, sí.
Clar, perquè...
O
sigui, és passar d'un piset on ni caps a una mansió. O sigui,
clar, perquè aquest jove, clar, aquests joves no només volen un sostre on viure Sitges, és a dir, volen un habitatge digne. I digne és digne. 30, 20 metres quadrats no és digne.
A mi m'han arribat a vacil·lar amb això. Bueno, digne, digne. Què vols tu ara? Què vols tu ara? Tres habitacions? Dic, no, dos, com a mínim, perquè clar, o sigui, què fas?
Els pisos,
si la gent se t'emprenya.
Els pisos de l'Oasis, allò va ser una protecció oficial de l'Estat. De l'any 86, 86-87. Són pisos de 90 metres quadrats, quatre habitacions i amb piscina comunitària.
Molt fort.
Era una protecció oficial de l'Estat, en aquest cas, no era del govern català, que era de l'Estat. Ara no veiem promocions oficials d'aquest tipus, amb aquesta tipologia de pis. Ara no hi ha piscines comunitàries i amb prou feines arriben als 60.
Amb sort tens ascensor.
Sí, bueno, ascensor el posen perquè un tema d'accessibilitat i tot plegat, això ho han de posar, no? Però, nois, sap greu acabar avui amb aquest to baix, però per acabar, anireu al Vinyet?
Sí.
I aneu? La Vinyet sí, no?
La Vinyet sí.
La Vinyet sí. I aneu?
Sí.
Sovint? Us agrada?
Cada any.
És una mica tradició? Sentiu que és una mica tradició?
Sí, és tradició familiar, però és com l'inici com de la festa major, no? És com que ens trobem tots allà, comencen les paradetes de cada ball i és com, va, comença la festa.
Bruna?
Jo no estic.
Oh!
No.
Perquè ets de vacances fora.
Sí.
Bueno, és un bon motiu, no?
Sí.
Podem perdonar-ho. Martí?
Hi haurem d'anar, no? Home, si no hi anem...
És com anar a fitxar una mica, això?
I també és una mica el que diu la Paula, és la primera festa major que també t'agafa aquest...
El cuquet, no?
Ja tens això, comença el mes d'agost, la gent ja està assajant, ja tothom ja comença a veure les cares, ja hi veus les cares i a la festa major que també...
Comprem la samarreta, no? Les pulseres, tot el marxandatge, que cada any hi ha més de marxandatge...
Els diables de l'agrupació.
Sí... que saben que aquests diners són per el que fan és bàsicament recaptar diners per foc.
Totalment.
Els
diables i el foc acaparen el pressupost de la festa major. És molt fort. Ho entenc, però és molt fort.
Les bastoneres també feu marxandatge? L'any passat en vau fer
per l'aniversari. L'any passat perquè estàvem d'aniversari.
Aquest any ja no,
Ja no, és massa feina.
Aquest any ja no.
És que és molta feina, o sigui, vull dir, la gent ens diu no, les paradetes, tal.
És una burrada.
Ja en parlarem del tema perquè és una feinada.
I ves cada dia a ple sol al cap de la vila perquè és horrorós.
Vendre samarretetes allà a la zona. Aquest any, a més, amb l'afegit, i jo crec que això us agradarà si és que no ho sabeu ja, que han reobert el Xic Golf del Vinyet.
Sí!
Esteu contents?
Molt.
Molt. Avui mateix
molt.
Veig.
Molt.
Sí?
Jo em pensava que ficaria un edifici allà.
Bueno, és el plan, eh? O sigui, ha obert per un any, de moment.
Sí,
de moment és una reobertura temporal, però, en tot cas, aquest any tenim el Xic Golf allà del Vinyet, que també, diguem, és un espai amb molta identitat sitgetana, no? I són molts que hem passat per allà de canalla i que de Xic Golfs a Sitges ja no en queden. Hi va haver una època que hi havia com a mínim tres, que si el del Seth Juan, que si, és a dir, hi havia molts Xic Golfs. Som una generació que hem fet minigolf a punt de pala, ara ja no tant, però es recupera o reobre aquest espai d'alguna manera allà al costat del Vinyet, així que segur que el podrem gaudir. Noies, noi, moltíssimes gràcies. La setmana vinent estareu ja amb el Vicenç, perquè aquí una servidora també farà vacances, així que us deixaré amb el Vicenç en aquesta tertúlia. Fins la setmana vinent.
Moltes gràcies.
Adéu.